89.6 FM. Cope Menorca.
Molt bon dia, Menorca. Les 12 i mitja en punt. Bueno, l'avantatge d'avui en dia d'internet és que si esteu escoltant amb interès la emissió de Cope Balears, d'aquí una estona a partir de l'1 i mitja la podeu tornar a escoltar les vegades que vulgueu perquè es penja a internet, a cope.es/emissora que vosaltres vulgueu. Allà trobareu la programació de cada emissora, el que es diu un podcast. Us ho podeu descarregar, escoltar les vegades que vulgueu, igual que el que feim altres. Una cordial salutació. A Cope Menorca comença Es Matí de Menorca. Una cordial salutació a vos de Miquel Àngel Pons, en nom d'Es que fa impossible aquest test de ràdio, que mos durà fins a la 1:30. Després d'un vespre una mica amagut, vent, aigua, arbres caiguts, fibles que reposaven perquè no donaven abast de l'aigua que havia caigut. És el temps que mos havien avisat que faríem i encara sembla que no ha acabat la cosa. I de vinga, començam tot d'una repassant els titulars. De la premsa local, el diari Menorca destaca la seva portada. El Consell se desmarca de la reclamació de 9,5 milions per Sonorfila. El objetivo és consolidar un projecte estable, ho diu l'entrenador del Sant Lluís, Xavi Carreras. Sporting, el futbol femenino más precoz. Los 16 mejores cortos de España se exhiben en Alaior. Fernández Terrés da la cara pero no convence a Podemos. Más de la mitad de los billetes de la OSP a Madrid se venden en la isla. La ley de la vivienda penalizará a quienes solo alquilen su casa en temporada. El govern cambiará la ley agraria para no dar uso a los llocs que expulsen al país. El aeropuerto refuerza el control de sustancias en viajeros y equipajes. Es Mercadal limita el horario de cierre de los bares a las 4 de la madrugada. Un fuerte temporal azota la isla. Una mirada a los oficios tradicionales de Menorca y solidaridad con sabor a arte y fiesta menorquina. Fem una petita pausa i tot d'una saludam a en José Barber, avui des de Sant Climent.
Hoy entrevistamos a la casa del Paseig Marítim 18 de Salgar. Hola, ¿cómo te encuentras?
Hola, Sergio. Pues desde que mis propietarios me cambiaron la cubierta, me siento como nueva.
Me alegra verte así de bien. ¿Qué les dirías a los propietarios de aquellas casas que necesitan alguna reforma o trabajo de mantenimiento?
Que nos mantengan en buen estado. Nos hace ser más confortables, más seguras, más eficientes y más bonitas.
¿Qué otro consejo les puedes dar?
Que entren en construmenorca.es. Encontrar profesionales de confianza es más fácil de lo que piensan.
Ya sabes, propietario, para rehabilitar y trabajos de mantenimiento, construmenorca.es y tu casa como nueva.
Campaña promovida por el Consell Insular de Menorca y Pime Menorca.
Lo nuestro duro.
El próximo día 2 de octubre, Noche Sabinera en la Sala Multifuncional de Ciutadella. Noche Sabinera, ven y canta con los auténticos músicos de Joaquín Sabina, Pancho Barona, Antonio García de Diego y Mara Barros. Entradas ya a la venta en Es Mercadal, Es Gurugú, en Mahón, Samurada y Cine Musicasa, en Ciutadella, Punti Apart y Foto Hernando. Precio anticipadas 17 euros, en taquilla 20 euros. Noche Sabinera, 2 de octubre a las 21:30 horas en la Sala Multifuncional de Ciutadella.
A mí me habían dicho que habíais estado ensayando. Tenían...
¡Ole!
Com sempre, repassada l'actualitat, només sabran a José Barber quines qüestions d'avui o d'ahir vespre li han cridat més atenció. José Barber, molt bon dia.
Molt bon dia, Miguel Àngel.
Ets apuesto, no t'han duit el vent?
Sí, no m'han duit el vent, som apuesto. Però ahir, verdaderament, era una cosa que impressionava de que nostra.
Sí, sí.
Perquè va sortir, jo crec que va ser un cap de fibló, segur, perquè jo no solia tenir por mai del vent que fa quan és tramuntana d'aquesta és molt forta, però ahir, la veritat, aquestes boinders, l'estructura vibrava, però de totes. Una farola a punt de caure allà baix, motos tombades, contenedors que corrien
per carrer,
vull sí, dir, sí. Això de Montesport. Vull dir, però bueno, sembla que no hi ha hagut cap desgràcia personal, que és el més important.
Sí, desgràcies personals no, però sí que qualque cotxo que li ha caigut qualque arbre damunt de Ciutadella, mira, davant la Cope, un arbre avui de matí, la brigada municipal està serrant els trossos d'un arbre que havia caigut ahir vespre, per la contramurada per de vora es molí, uns quants d'arbres també han caigut. Bé, un temporal d'aquells dels temps que estem ara.
Així no podia ser un cap de fibló, si m'ho vaig agafar a tota Menorca.
Devia ser molt gros.
Devia ser un cap de fibló molt gros.
Això m'ho va agafar de vés a les 9, sortint d'una reunió de pares de l'institut. Jo m'havia dut esperar aigua per si cas, però hi havia molt de pares i mares que anaven ben xalestes caminant, i mitjan camí va començar a caure aigua, no sé quan devien arribar a casa seva, però bueno. Va bé, resol han passat i ja està, ara és qüestió de fer net i recull les coses.
Exacte.
Molt bé, una altra qüestió. És que aquí, quan surten notícies de reclamacions i deutes i coses, tots són milions i milions d'euros. Estem xerrant ara de Son Orfila, 9 milions i mig.
Sí, sí, la societat aquesta, que en su dia li van donar una autorització per fer un bloc d'apartaments i això, per qui no sap què és Orfila, és una zona de Son Ganxo, a Sant Lluís, que estan reclamant, vull dir que hi ha sentència firme de pagar 9 milions i mig per danys a conseqüència d'haver autoritzat una cosa que després es peti i ho va denegar.
Sí, sí.
Però ja resulta que és que ho van autoritzar, és pues, curiós, eh? Ho van autoritzar, és un conveni que es va firmar l'any 97, que pràcticament són els mateixos que hi havia governants, perquè, si no vaig equivocat, era el PSOE, amb un altre partit, amb el PSM, i ara resulta que tenim també el que era alcalde, que ara està dins el PI, que també està governant, i ara volen que el Consell Insular també s'hi afegeixi a pagar. I, bueno, jo aquí, el problema que he dit sempre, Miquel, no és un problema de qui ho paga, el problema és que ho paguem tots nosaltres, i totes aquestes males gestions, no hi ha cap responsable, ni cap que ningú que demani responsabilitats en els polítics, i al final els que ho paguem som tots els contribuents. Ara veurem com acabarà.
Bueno. Ahir en els parlaments han demanat responsabilitats a polítics per el nomenament d'un càrrec, el nomenament d'enterrers, per exemple, però no és d'enterrers que volen xerrar, sinó de l'entitat que ell aquí on ell farà feina, Civitza. Molta gent no sap què és això.
Sí, és que també és curiós, és una altra història, com molt que l'altre dia van comentar que hi havia la societat aquesta de l'Ajuntament de Mol, que
el
era
el PUM,
Promociones Urbanístiques Mol. Aquí tenim ara aquesta societat, que és Civitza, que és una societat que dependeix del govern balear, que està penjada de la Conselleria del Territori, que se dedica a la cartografia i informació geogràfica. Vamos a veure. Una oficina exclusivament per això. A més, que se té de nombrar un gerent, que el gerent aquest és polític, perquè cada vegada que hi ha un canvi de govern, aquest gerent el canvien ràpidament i posen un de la seva corda. El que passa és que aquesta vegada han trobat barra de cap perquè hi ha hagut un partit que no està governant, però és el qui apoya la governabilitat del govern balear, que diu, no, aquest senyor no el volem. Jo no vull entrar si és bo o no és bo, però el que jo recomanaria que aquesta societat no hi hagués cap responsable de gerent ni qui comandi que sigui un polític. Hauria de ser un funcionari que quan canvia de color polític el govern segueix aquí els mateixos funcionaris, perquè si és una oficina que dona suport a quan un ciutadà demana una cartografia o una informació geogràfica d'una zona determinada, se'n va allà i ho demana. Vull dir que jo m'expliquin a veure per a què tanta de gent. I nada més el Miquel, que està ficat a una oficina sinistra, dic sinistra de cometes, davant del Cort Inglés, que és l'edifici Minaco.
Minaco, sí, un edifici antic des més alts que per Palma. Sí.
Per allà estan ficats. Vull dir que jo m'assembla que això haurien de passar-ho mirar. Aquest tipus d'oficines llevaldès, perquè qui deu tenir de pagar un lloguer. Vull dir, segur que paga un lloguer, han de pagar el sou de gerent, qui no deu ser barato, després si és una persona que ho fitxen d'aquí, tenen allà dietes que anem i venim. Vull dir que aquí el que està ben clar és que és un càrrec polític per afavorir a qualcú, sigui el senyor Fernández Terré, sigui un altre. I bueno, sé que hi va haver un pot de rifirrafe pel Parlament i és del PP Mapes que li va recordar tots els temes aquests que van passar per l'Ajuntament de Mo, que hi ha un rosari de problemes en l'època que ell era regidor.
Però com ho diu Fernández Terrés, en els de Podemos, diu, si vostès tenen res en contra de jo i ho volen demostrar, que vagin en el jutjat.
Sí, però vamos a veure, en el jutjat és que estem ratllant de temes que han prescrit tots.
Clar.
Estem ratllant d'aquí d'en Anton Pacheco, d'en Villarrubi, de l'edifici Estribor, de la via Ronda i Poima Quarta Fase, tot això està prescrit, perquè jo me'n recordo que estava dins el PUM quan era l'oposició dins l'Ajuntament de Mo i era l'època dels anys 2003-2007. Estem ballant ara ja de temes de més de 10 anys. Vull dir que no poden anar al jutjat i que no hi vagin al jutjat. El que hem de fer és agafar i tancar a Civitza, però que donin el servei, que donin el servei, si ben igual.
Bueno. I de bé, José, que acabi la partida bé i res, contents de que no hi hagi hagut desgràcies personals.
Sí, però penso que demà tindrem una sorpresa, perquè ens hem agafat infragant i jugant partida,
sí?
Perquè ha vingut una parella, que ell és un conegut teu i conegut meu, que era en Josep Begú,
sí?
Director del diari Menorca, i ens ha demanat per fer una foto tots quatre, i de com aquest de temps feia que era per aquí, jugant a domino, dic, home, de temps ara fa mitja hora, però d'anys fa 12 o 13 anys que venim cada cada dijous a partir del jugador.
Vos veurem demà. Vos veurem demà en foto.
Sí.
Vos veurem demà en foto i en persona, perquè demà són divendres i divendres.
Sí, senyor.
Per aquí. José, gràcies i fins demà. Bon dia.
Adéu, bon dia a tothom.
Quan tens unes ulleres per veure i de lluny.
Gratis!
De prop.
Gratis.
I des de totes les distàncies.
Gratis.
Unes ulleres no són tan sols unes ulleres, són molt més. Perquè només a Multiòptiques, amb les teves ulleres molt progressives d'alta gamma per 197 euros, t'emportes les segones? Gratis. Molt. Més de 1.000 models. Consulta condicions a Multiòptiques.
Multiòptiques Mahón. Ses Moreres 25, Mahó. I Multiòptiques Mallans. Ses Voltes 31, plaça Pins 6, Ciutadella. Número 1 en serveis òptics.
Temps pels esports. En Joan Junico mos avança aquesta informació. Molt bon dia.
Bon dia i bona hora. Poc més de 3 dies i queden ja perquè es produeixi l'històric debut del Sant Lluís en Menorca Talaiòtica a la Lliga EBA Catalano-Balear. El conjunt que entrenen Xavi Carreras s'estrenarà aquest diumenge migdia a partir de les 12:30 a la pista del Club Bàsquet Quart de Poblet. El conjunt blau, hem de recordar que la passada setmana no va debutar, no va jugar el seu primer partit en el pavelló municipal de les Canaletes, ja que el Club Bàsquet Cornellà va demanar ajornar-lo donat les eleccions catalanes. Ara sí, però, aquest diumenge l'equip menorquí s'estrenarà en aquesta categoria, una estrena que vindrà marcada per la il·lusió amb la que afronten aquest començament competitiu. Demà, en el programa de demà de Cop Esports, tindrem a dos dels protagonistes d'aquest de Sant Lluís, en el seu entrenador, en Xavi Carreras, i mirarem de tenir també algun jugador. Anem a canviar d'esport i anem a xerrar ara de futbol, perquè es davanter a Ciutadellanc David Camps, que enguany juga a les files de la penya esportiva Santa Eulàlia, va ser balsàmic, va ser molt important, perquè el seu equip empatés 2-2 ahir en el partit d'anada de la final de la Copa Federació davant de Salat Balears de la segona divisió B. En David Camps, que va entrar com a suplent en el partit, va marcar les dues dianes que suposaven aquest empat per la il·lusió en el partit de tornada a Palma. Destacar també que a les files de Salàtic Balears va jugar a titular i tot el partit a la Ciutadellanc Manu Ferrando. Per acabar, xerrarem d'atletisme i de la BMW Marathon Berlín, que es va celebrar aquest passat cap de setmana a la capital alemanya amb uns 30.000 atletes. Una Berlín de marató que va tenir fins a 5 participants menorquins, un grup de 4 laurencs format per en Llorenç Cardona, en Juanjo Florit, en Toni Malià i en Nicolás Camps, junt amb Basa Maunès, junt amb 6 jugadors del club badminton de Mao, Albert Navarro, que tampoc es va voler perdre la cita per segona vegada consecutiva. Destacable sobretot els papers d'en Cardona, d'en Llorenç Cardona i d'en Joan Florit, ja que tots dos van aconseguir rebaixar de les 3 hores en aquesta marató de Berlín. Això és tot per avui.
Gràcies, Joan, bon dia.
89.6 FM, Cope Menorca.
Tota la informació de la diòcesi menorquina a Cope Menorca. Els divendres a les 13:30 al Mirall de l'Església i els diumenges matí a les 9:45 Església Notícia. Antoni Fullana i el seu equip de col·laboradors vos informaran puntualment. Uns espais de la Delegació Diocesana de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Menorca. I també per internet a www.cope.es/Menorca.
Espai informatiu de Comerç Just, perquè la solidaritat comença amb els qui estan més a prop, amb el suport de Colònia, Caixa Pollença.
Aquest dissabte, dia 3 d'octubre, i en el Centre de Convencions d'Es Mercadal, tindrà lloc una altra edició del Fòrum Ets Menorca. Són entitats del tercer sector de Menorca que organitzen aquestes jornades, unes jornades, bàsicament, que serviran per presentar un pla estratègic de les accions o intencions que hi ha per fer del 2016 al 2019. Tenim a nosaltres l'encarregat de comunicació d'aquest Fòrum Ets Menorca, en Borja, Pellejero Garriga. Molt bon dia, Borja.
Hola, molt bon dia.
Què tal, com estem?
Molt bé.
Supos que animats, no? Una altra edició de Cap Fòrum és Menorca, on pensàveu reunir quantes entitats més o manco se reuniran a Es Mercadal aquest dia?
Ara, vaig uns 20-30 entitats, perquè algunes també no, bueno, això que tenen intenció de venir, però que no ho saben segur, llavors encara no tenim un nombre assegurat, però ronda aquestes entitats.
Molt bé. Però si contem-nos així per damunt, què és això que anomenem el tercer sector?
El tercer sector és el conjunt de, del que anomenem associacions, col·loquialment, associacions que són aquelles entitats que no tenen afany de lucre, que treballen per un bé comú i tenen una base social, un conjunt de ciutadans que preocupats per un tema s'associen per intervenir en un àmbit concret de la vida pública. Llavors, evidentment, com que la comunitat és molt àmplia, hi ha associacions de tot tipus, com culturals, ambientals, socials, però totes en comú tenen aquest treball per bé comú, sense afany de lucre, per bé de societat.
Molt bé. Presentareu el pla estratègic del 2016 al 2019. Quines accions, bàsicament, engloba un pla estratègic?
Bé, nosaltres tenim tota una sèrie d'accions, que són bastantes, i les englobam en tres objectius generals, que un és l'enfortiment, no?, del tercer sector de Menorca, és a dir, que aquestes accions siguin actives, que tinguin un marc legal propici per al desenvolupament de les seves activitats, tota una sèrie d'accions en concret. Després, millorar les relacions entre l'administració pública i el tercer sector, és a dir, que hi hagi espais de participació ciutadana efectius, per tal que l'administració i les associacions treballin conjuntament en diferents àmbits concrets de la vida pública. I un tercer objectiu, que seria que les entitats de tercer sector poguessin tenir posicionaments públics respecte de generalment accions concretes que puguin dur a terme, debats candents, no? Societat menorquina, com pot ser, per exemple, el pacte de educació, que puguin tenir algun posicionament a nivell públic. Ara bé, aquests objectius, igualment que totes les accions, és el que se discutirà en aquesta jornada. I, per tant, no sabem quins seran els objectius i les accions que s'acordaran dur a terme.
Molt bé. Aquest pla estratègic va fins a l'any 2019, que serà quan farà 20 anys que es va crear aquest fòrum d'entitats del tercer sector de la nostra illa. Per tant, ja sereu majors d'edat en aquest cas, no?
Sí. Ha tingut una llarga trajectòria.
Sí, sí.
Vull dir, això, com a fòrum sempre ha tingut una evolució constant al llarg de la seva història, no? Llavors ara ens trobàvem en un altre context diferent en les quals es va crear, altres preocupacions, altres demandes, i és això que nosaltres ara amb el fòrum hem de fer front en aquest període de temps que ens hem posat, no? De 2019 per treballar.
Molt bé. Un període de temps on bueno, vos trobeu amb un canvi de color a moltes institucions. Trobeu que potser serà més favorable que canvi per ses entitats. Ja hi ha hagut qualque contacte com a fòrum en ses administracions, o han estat cada entitat que de moment està fent el que pot?
De la primera qüestió, està per veure. En termes generals, molts partits polítics, sempre les campanyes electorals, la participació ciutadana ha estat un punt en tots els programes electorals que s'ha posat damunt la taula, i llavors que nosaltres ho valorem positivament i esperant que de manera efectiva hi hagi aquesta resposta, no?, aquesta inquietud dels partits polítics de fomentar la participació ciutadana i, per tant, les entitats com a mitjà de participació ciutadana. I la segona qüestió, com a fòrum no hem tingut cap contacte, perquè això, com que estem ara en el procés d'elaboració d'aquest pla estratègic, pensam que primer hem de tenir clar quins objectius i quines accions tindrem per els propers anys, i d'aquesta manera ja podrem contactar amb les administracions públiques.
Molt bé. I també, el més immediat és aquest fòrum en el Mercadal, en el centre de convencions, aquest dissabte de les 9:30 a la 1:30. En principi, sí. Bueno, per no que ho diguis, les entitats i també persones que estiguin interessades en venir sí, sí. d'oients, no? O que venguin
sí,
a veure
sí,
què fas, no?
Sí, són unes jornades obertes, bàsicament per entitats, però també alguna persona que pugui estar interessada en participar del fòrum, i això, demanant participació, perquè com més participació hi hagi, més ric serà aquest pla estratègic i més compartit. Per tothom, que és el que nosaltres
pretenem
amb aquesta jornada.
Molt bé, Borja Pellejero Garriga, de comunicació d'aquest fòrum Ets en Menorca. Gràcies, molt bon dia i que tot vagi molt bé.
Moltes gràcies, molt bon dia.
Contactar amb es matí de COPE Menorca és fàcil. WhatsApp 629 25 27 54 per enviar àudios, opinions, comentaris a les tertúlies. A Facebook m'ho cerques per COPE Menorca. A Twitter @esmatidemenorca. A la web cope.es/menorca. I es contestador? No, contestador no. WhatsApp 629 25 27 54.
A la COPE i en el matí de Menorca vull xerrar ara dels fons menorquí de cooperació. Fa uns dies es va reunir la seva junta de govern i van xerrar de la convocatòria d'ajuts per projectes que es duran a terme properament, propers mesos, propers anys. Anem a xerrar amb Marga Benajam, la gerent dels fons menorquí de cooperació. Marga, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Primer, qui forma aquesta junta de govern dels fons menorquí de cooperació, així per damunt damunt?
Sí, la junta de govern està formada per els 8 ajuntaments de Menorca, representants de 8 ajuntaments de Menorca, una representació del Consell, una representació del Govern Balear, i llavors hi ha 13 ONGs que es dediquen a cooperació pel desenvolupament. Mm-hmm. I tots junts són els que formen el Fons Menorquí de Cooperació.
Mm-hmm. Sou totes, hi ha totes les ONGs o la majoria d'ONGs de la nostra illa que es dediquen a la cooperació?
Sí, la majoria. No totes, però la majoria sí que hi són. Mm-hmm. Ara, el fet de presentar projectes el fet de ser socis del fons mm-hmm. i formar part de la Junta no té res a veure amb la possibilitat de poder presentar projectes, que està obert a tothom.
Molt bé.
A totes les entitats.
Quin va ser el tema? Quina va ser la temàtica d'aquesta reunió?
Bueno, aquesta reunió era de les més importants de l'any. Primer, el març aprovam els pressupostos, i en aquesta van resoldre la convocatòria de projectes que feim manualment, i que enguany estava dotada entre 65.596 euros. Uh-huh. I es havien presentat 12 projectes. Les ONGs hi han presentat 12 projectes, l'equip tècnic els va avaluar a partir d'una avaluació tècnica, i després la Junta va resoldre quins s'aprovaven i quins no en base a l'informe de valoració tècnica.
D'aquests 12 projectes presentats, quan se'n van aprovar finalment?
Se'n van aprovar poquets, perquè recursos dolents són els que són, perquè a mi em van molt en aquests darrers anys, i n'hi van entrar poquets. Si vols te comento poquets quins eren. Mira, se'n van aprovar un de millora de seguretat alimentària i sostenibilitat a Nicaragua, que el va presentar Mans Unides, i l'import era de 40.000 euros. Aquest projecte beneficiarà 225 famílies de pagesos i pageses del nord de Nicaragua, que viuen una agricultura de subsistència i que no tenen l'accés garantit a la salut i a l'educació bàsica. I el projecte centra en la millora de la seguretat alimentària i nutricional, el maneig eficient de la producció agrícola, com millorar l'aprofitament del sol i l'aigua, i bàsicament això. I tot això ha fet des d'un punt de vista de l'equitat de gènere, perquè és important que aquest projecte es solen centrar molt en les dones, perquè són les que després, si passa res, són les que es queden així, i la sostenibilitat del medi ambient.
Marc, com per altra banda no pot ser d'altra manera, perquè tots els projectes que surten dels fons menorquí tenen aquestes consideracions sempre en compte, no?
Sí. Això són com uns eixos transversals, vull dir que a tots sí o sí la dona és un puntal dels projectes, perquè si passa qualsevol cosa aquí es queda fís, i per tant han de tenir garantit uns mínims. I llavors tema de la sostenibilitat mediambiental, perquè va molt lligat a la economia familiar. Llavors hi ha un altre també a Nicaragua, que el va presentar l'AUCOM, que és una associació de municipis de Nicaragua, que també és això, millores condicions de vida de la població més empobrida, que viuen tots en situació, bueno, es tracta d'un municipi amb pobresa severa, que, bueno, els municipis hi ha la guina, i un 65% de les seves necessitats bàsiques no estan cobertes. I és la creació d'un mercat, un mercat local, per donar sortida als productes agrícoles i artesans de 220 famílies que viuen amb una agricultura de subsistència, però que si tenen qualque producte que poden comercialitzar els serviria molt per poder incrementar recursos familiars. I, bueno, i és això, que tinguin un espai on poder comercialitzar aquests recursos.
Molt bé.
Llavors, n'hi ha un aprovat a la Fundació Vicenç Ferrer per un import de 40.000 euros. Tots roden de muntes 39 o 40.000 euros, tots els projectes que vam aprovar ara. N'hi ha un aprovat per 40.000 euros de Vicenç Ferrer, que és accés a dret a vivenda digna amb sanejament, que es construiran 20 vivendes per a 20 dones i les seves famílies, que en total beneficiarà 85 persones, que actualment viuen en cabanes de Tova. Uh-huh. I aquí, una altra vegada, està molt clar el tema de la dona, perquè la titularitat de les vivendes serà de les dones.
Molt bé.
Llavors hi ha un cas més de qüestió de formació que es diu, bueno, d'empoderament de les dones i joves, que se dirigirà a 240 dones i 140 joves maies amb un alt índex de pobresa i pobresa extrema, i es tracta de formar, i sobretot amb el tema de drets humans, sobre quins drets tenen i que a partir d'aquí siguin capaços a reivindicar-los i a esforçar bueno, a controlar el seu propi destí. A partir de si tu saps quins són els teus drets, tens formació i tens alfabetització, bueno, pots incrementar la teva participació dins la comunitat i per tant pots participar amb igualtat de condicions. I llavors l'altre projecte que vam aprovar és la ONG Entre Pobles, també per 39.000 i pico euros, i que es millorarà les condicions de vida de 548 dones amb un baix nivell d'escolaritat i pobresa extrema, i també vindria a ser formar-les perquè puguin enfortir les seves capacitats i els seus drets bàsics, perquè elles mateixes puguin reivindicar els drets i defensar-los i prendre decisions que puguin transformar les seves vides. Això serien un poc els projectes.
Sí, sí. I a partir d'ara supos que, bueno, controlar els temps d'execució i com s'executa, no? Que això
sí,
també ho feis
sí.
Altres.
Sí, no, bueno, aquí després els fons també han aprovat un projecte d'emergència a l'illa de Ometepe, que era per pal·liar els efectes d'unes pluges torrencials que varen provocar esllavissades i l'evacuació de 353 famílies, que s'hi van dedicar 14.900 euros, i també 15.000 euros per ajuda alimentària d'emergència en els campaments de refugiats sahrauis. Això és el que ja està aprovat per els recursos del 2015.
Molt bé.
I llavors encara queden pendents d'aprovar el desembre un projecte d'emergència al Nepal, de reconstrucció, perquè una volta ha passat a la primera fase, ara sí, les entitats ja tenen clar el que es pot fer i dirigir els seus objectius, bueno, a accions concretes a Nepal, i després un projecte al Marroc i un altre a Ometepe, a l'illa d'Ometepe, que això ja entrarà dins el desembre. I el que tu m'ha de... Sí, ara els passos que venen és... Bueno, els projectes quasi tots es contemplen que es començaran a gener de l'any que ve, i nosaltres el que feim és això, ja fer, bueno, tancar tot, obrir l'expedient, més que tancar, obrir l'expedient i començar a comunicar a les entitats i veure, bueno, en els projectes ja indiquen els plaços i les mesures de control i justificació, i nosaltres anar mirant que tot això es compleixi i si fa falta anar sobre terreny a visitar els projectes.
Molt bé. Està bé que la gent sàpiga, la gent de Menorca sàpiga, que es gasten els doblers, que s'assignen en els fons menorquí d'ocupació, més de 350.000 euros, uns 60 de les antigues, més de 60 milions de les antigues pessetes, destinats a aquests projectes que en Amarga Benejar, amb gerent de fons menorquí, mos ha comentat i que es van aprovar fa uns dies en la reunió de la Junta de Govern dels fons menorquí de cooperació. Marga, vinga, que el seguiment i l'execució d'aquest programa sigui profitosa per la gent gent a qual va destinada, i res, seguirem en contacte per conèixer les activitats que duix a terme des dels esforços de monarquia d'ocupació.
Sí, bueno, jo el que voldria dir és, comentar, si no està greu, és que totes les persones que estiguin interessades en tenir més informació, ja sigui del contingut del projecte, el seguiment i fins i tot el tema econòmic, vull dir que estem oberts a atendre tothom i a mostrar-li tot el que faci falta, perquè defensam que, bueno, que són recursos de tothom i que la transparència és fonamental. Per tant, tota persona que vulgui conèixer més, que mos telefoni, que vengui i que...
I t'hi mostrarem. Molt bé. Sí. Perfecte. Marc Abanejant, gràcies, com sempre, molt bon dia.
Gràcies, bon dia.
Uns momentets i escoltarem les sensacions musicals i després la tertúlia turística. Dir-vos que les dues entrades per anar a veure la Noche Sabinera de demà seran per na Varga, na Marga Martín Bosch, de les persones que mos van afegir en els contactes de WhatsApp. Ella serà la persona que se'ls endurà. No han estat moltes persones que han participat, però la experiència ha estat bona i positiva. L'emprenem per més coses en el WhatsApp perquè veig que la cosa funciona. Enhorabona, na Marga, Martín, i res, a disfrutar de la Noche Sabinera demà a les 9:30 a la multifuncional de Ciutadella. I ara, abans de la tertúlia, les sensacions musicals.
Sensacions. Toni Salvador.
Hola, salutacions cordials a tots els que escoltau el Matí de Menorca des del mini espai Sensacions. Quan t'adjunten dues músiques ben diferents, com és el cant gregorià i la música actual, la tecnomúsica, apareix un compacte, en aquest cas, que es diu Gregorian, que, interpretat per uns mestres d'escant, capítol segon, ens interpretaran un tema mogudet, que en els fons és, com us dic, aquesta mescla de música antiga amb música moderna. Es diu Moment de Pau. moment de pau, en aquest cas en la versió espanyola, dedicada especialment a nosaltres, aquests mestres d'escant capítol segon, dins un compacte que genèricament es deia Gregorià.
Deportes, Cope Menorca.
Estar informado.
Hola, som en Joan Junico i te convido que cada dimarts i divendres des de les 3:20 a les 4 del capvespre, com també cada dia de dilluns a divendres en els magazins de Miquel Àngel Pons, et convido a que seguisquis tota l'actualitat del món esportiu de Menorca. Tot això amb un grup de col·laboradors força destacat.
Deportes, Cope Menorca.
Estar informado.
La 1 i 5 i començam la tertúlia dedicada a temes turístics, temes comercials, amb els tertulians habituals. A veure si d'aquí uns momentets s'incorpora el que falta. Vicente Cajuso, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Por Mahón bien?
Fantástico.
Fantástico.
Aparte del temporal, sí, sí, que nos ha dejado casi las planadas sin árboles.
Bueno, bueno.
Pero aparte de esto, sí, varios árboles y además de gran tamaño, eso me han dicho, ¿no?
En Ciutadella también han caído árboles en su contramurada y arbres vells, y bueno, bé, si us vols que diguin sabells, perquè han caigut fàcilment. De vora la Copa també n'hi ha un que ha caigut, avui dimarts hi havia la brigada que el retirava i res. Vicenç Aroques, bon dia.
Bon dia, bon dia a tots.
I per allà, que teniu tot bé?
Bueno, sí, a base de molt de vaciots, molt de petits lagos que s'han que s'han format allà de dalt i col cabra i bueno, és el que ha passat per tot Ciutadella, no? Vale. Bueno, per tot Menorca.
Sí, sí. Sí, perquè ayer, no sé si era sobre les 10:30 de la noche, a través de les redes socials, és la carretera de Ciudadela estava atascada, es decir, se ve que el viento y la poca visibilidad pues hacía que el tráfico fuera muy muy despacio.
Sí, molta gent assustada perquè van estar més de dues hores per anar de Mó a Ciutadella. I per avui la previsió mos diu, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, que el cel estarà nivolat amb pluges ocasionals. Avui que vespre estarà poc nivolat. Temperatures amb pocs canvis, amb mínimes de més de 8 graus i màximes que no passaran de 20, i vents del nord i nord-est entre 35 i 55 km per hora. I avui migdia arribarem al punt màxim fins a les 90 per hora. Tenim mala mà per avui i per divendres. Dissabte tenim la casella en verd, de moment.
No, però la ràdio esta mañana ja daban Baleares chubascos esta mañana, però sol por la tarde.
Sí, 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 no, jo per dir avui que vespre farà bon temps.
Bueno. O sea, que ja sí, los sí. Turistes, ja los pocos sí, que sí. Queda, ja podran bueno. Estar contentos.
Vicente, el tenim aclarit ja en sí, este, sí, sí, perquè fin de setmana.
Vicente, què tal van a ser reunions, presidenta? Vaig veure que els empresaris us heu reunit i com sempre vau anar a demanar coses.
Ah, claro que sí, faltaria más, como dice mi tierra, el que no llora no mama. Entonces, sí, ha sido las patronales de comercio, la Confederación Balear de Comercio, la patronal de Ibiza y las de Mallorca y Ascome. Bueno, pues están con muchas ganas, muy ilusionados, casi no dicen a nada que no. Es un poco lo clásico de principio de legislatura, que lo que pasa es que luego ya vendrán los informes técnicos y ya vendrá el tío Paco con las rebajas de que si queremos pero no hay presupuesto, no es tal o no es viable o no es, pero de entrada por lo menos ganas de hacer cosas las tienen.
Es como casi siempre,
sí.
que cuando tienes una reunión hay unos minutos cuando te vas que estás ilusionado, dices esto irá bien, y a medida que van pasando los minutos dices no. No se farà res.
No, nosotros el sector...
No es que no se farà res, però se farà molt poca cosa, no?
Claro, el sector comercio, una de las cosas que hemos pedido, pues... ayudas de alguna manera para incentivar la modernización del comercio, aunque no sea mucho, que a veces el comerciante tiene, pues, bueno, le falta ese empujoncito, pues si a través de la patronal te mandan una circular diciendo que el gobierno balear en función de hay una subvención de intereses o a pequeñas ayudas, pues igual que hacen los hoteleros, pues el comercio también se generan varias reformas y modernización, lo cual yo creo que es necesario y muy válido, porque al mismo tiempo indirectamente fomenta el movimiento económico de electricistas, de mano de obra para reformas o para o per equipos.
S'incorpora Miquel Ponsatí. Miquel, bon dia.
Bon dia, no sé si me sentiu bé.
Sí, que... te sentim bé. Escolta, el sector nàutic ha clapit avui vespre o no?
Jo no m'he entenat de massa coses. La veritat és que, bueno, a Ciutadella sí que hi ha hagut molt de vent i molta d'aigua, però ja ho sabeu tots. Sé que per la banda de Mot també, i sé que se posa per aquí per Ferreries, que hi ha de passar, hi ha una rotonda aquí a Bumac. A Bumac, els arbres estan desplats. Què ha passat? Pues mira, que ahir tot el dia va estar lluviscant i tot això va remuar la terra, i evidentment els arbres van tenir bo de fer. Segur que hi ha molts arbres en Menorca que estan rebessats, degut a haver rebessat les arrels, no? Si quan la terra es puja, no? Mm-hmm. Per tant, jo no tinc massa notícies referent a l'estima. Mira, estic aquí a la Costa Nova i hi ha un pi, veig de la Costa Nova hi ha un pi que també ha tombat.
Molt bé.
Segur que d'arbres n'hi ha molts que han tombat, millor
que han tirat bosques. Bueno, i ja que seran d'arbres tombats o no, secotassa, no?
Havien... Veure,
sí, digues, digues.
Ahir vespre jo era a la terrassa de Can Ostre arreglant coses perquè com tens tombats i bordell d'aquest, i en un moment donat va passar un toldo, però un toldo de la tamany d'un camió, volant,
sí, sí.
I com un toldo aquest, dic que haurà aquí pels patis de darrere que meu, no? No, no, va saltar els edificis i se'n va anar en el camí de Sant Nicolau, en el carrer Sant Nicolau, a Ciutadella, que avui no l'havien trobat allà. Ell, el toldo era toldo i els brillatges,
sí,
tot,
sí, sí.
Tot, yeah.
Bueno, que era un toldo, no era un ovni, vull dir, per aquells que vam veure...
No,
casa.
Era un toldo.
Era un toldo, molt bé. Bueno, sí, sembla que és un ovni, perquè aquestes darreres setmanes de Secotassa m'ho xerren per etapes, però no ho sabem ben bé què és que faran. En principi hi ha intenció de posar-la, però encara no sabem exactament ni quan exactament, ni com exactament, i els hotelers ja,
bueno,
ja es posen...
El sector hoteler ja estan, deve,
sí,
lo
sí.
Debe saber.
No ho sé, si ho sabem.
Els hoteler, el que sabem...
seran els recaudadores, seran els...
Bueno, lo que sabem és que volen fer el mateix que se va fer l'altra vegada, vull dir, donar ja sorda de que se recaudi tard.
Però la fórmula, la forma de recaudar o la fórmula para recaudar, creo que no la tienen definida.
Primero diran, l'any que ve ja definitivament s'ha de cobrar, o ho faran tard. Més del 90% dels hotels, de l'hostaleria en general, per també el que tu li vulguis dir, ja tenen la contratació feta. Tu ara un tour operador no li pots anar a dir que ha de pagar el client o li ha de demanar uns X euros. Què passarà? El que va passar l'altra vegada, que això se va absorbir a través de resultats, de compte de resultats de l'empresa. Això quan se diu i quan se parla, és a dir, definitivament, és a dir, jo m'apareixeria molt bé que diguessin a partir del 17 se posa la secotaxa i ho recaudarà el que ho tingui que recaudar, i a més hi haurà un temps suficient per poder discutir en tranquil·litat qui seran els recaudadors, i els recaudadors, si fossin els empresaris, haurien de tenir una abstenció fiscal d'algo, perquè això de tenir que estar sempre recaudant i fent la feina dels altres i no tenir cap benefici ni un, en el final el que fa és que tu estàs aportant gent i estàs aportant del bé, perquè ja veuràs tu com en el final mos passarà el mateix de l'any passat. És massa tard, no se pot ara en aquest moment dir a partir de dia 1 de maig turista que entri, turista que pagui. I a més ho ha de recaudar sota l'E.
Estoy bueno. De acuerdo, Miguel. Yo, en
no
primer
pot...
lugar, que estoy en contra de cualquier impuesto porque siempre genera un rechazo. Yo creo que tenemos ya unos impuestos muy altos y hay otra manera de gestionar mejor, que es ahorrando en gastos. Lo hemos comentado ya muchas veces, que lo adecuado, si tienes un negocio y quieres recaudar más, no es subir precios, sino es buscar el equilibrio entre gasto y ventas. Y luego, estoy de acuerdo contigo, para una empresa, un hotel, tener que cobrar una vez que ya tiene contratado, cuando lleguen aquí, cobrarle el euro diario o los dos o lo que sea, para el cliente no a lo mejor por el importe, pero sí que en ese momento tener que pagar. Y aparte, pues que es un enredo para el cliente. Otra cosa es que se puede incluir cuando se firman los paquetes o cuando sacan el billete de avión. ¿Por qué no lo pregunto? ¿Por qué no lo hacen con AENA? Que cuando...
Sí, sí, però és el que passa és que se'n parla globosonda i que després explota i t'explota a fora temps.
No, i aparte que luego según cómo creas una infraestructura para este impuesto, porque tengo entendido que no puede ir a la caja única de recaudación, sino que tiene que ir a otra parte, crear la infraestructura de personal y tal, resulta que a lo mejor luego al fondo del tema llegan no queda nada, 4 céntimos.
Y si ho hem de recollir nosaltres,
sí,
pues siempre si hay siempre hay podrà haver dubte de si estàs recaudant si ho estàs lo correcte, si no recaudes, si el resident li cobraràs o no li cobraràs. Bueno, jo crec que no serien el primer, no és el primer lloc allà on no, s'ha de pagar
a una cotassa. Vull dir,
se paga i si s'ha de pagar, pues s'ha de pagar. L'únic que nosaltres no volem és la forma de recaudació. Ja està. Què mos pot judicarà si no venen més turistes perquè resulta que després els hi cobraran quan entrin de l'aeroport 15-20 euros més o 50 euros més? Bueno, pues mala sort.
Que a Alemanya antigament t'ho cobraven quan sorties. Jo recordo...
Sí, hi ha puestos que quan surts i quan t'entres i altres i a Cuba també quan entraves te cobraven.
Jo a Alemanya record que encara no estàvem en euro i que fos quan tens a l'aeroport tot el que te sobrava de calderilla anaves en el duty free, cobrava xocolata, colònia, el que fos, i després recordo, això era, crec que era a Düsseldorf, vas a l'aeroport i te diuen que has de pagar una taxa per sortir, repunyat, estàs tu totalment allà.
Això s'ha de cobrar a
l'entrada.
Tenies
que volver a canviar. Sí, sí, això s'ha de cobrar a l'entrada i s'ha de regular bé qui ha de pagar, perquè un resident que va i ve perquè té la seva casa aquí no ho considera un turista, perquè si no és que emplea les carreteres i això. Bueno, també ho tindrem que pagar nosaltres, no? És a dir, o també ho hem de pagar nosaltres quan anem a Mallorca, els de Mallorca venguin aquí, o tu te'n vais a Barcelona i quan tinguis que entrar tinguis que passar per taquilla. Perquè si jo veig
que... En Barcelona tienes que pagar.
Sí, en els hotels pagues, o sigui,
en els hotels,
dos euros, me sembla, per vespre.
No m'acuerdo ahora cuánto es, pero cuando llegas allí, si has hecho la reserva a través de una agencia, cuando llegas te cobran la tasa.
Pero te puedo garantizar de que es un verdader problema per recaudar-ho en altres.
I després, en Miquel, vam veure si opina sobre aquesta qüestió. Per exemple, els residents en principi sembla que també haurien de pagar. Hi ha opinions en contra, hi ha gent que troba que escolta, nosaltres aquí vivim tot l'any i pagam impostos tot l'any perquè després venguin els turistes i disfrutin de la nostra illa una setmana, dues o tres. Just també que ells paguin una mica, no? Que paguin el cost de manteniment de l'illa durant tot l'any, o no? Miquel?
Jo crec que tot el que és referent als impots, la veritat és que considero que estem massa gravats tots els ciutadans, siguin residents o no siguin residents, amb els impots. És a dir, les administracions, el primer que hauríem de començar a fer és reduir administracions, tamany d'administracions, i a lo millor qualque administració, minimar-ne i tot, i començar a reduir per aquí. Cosa que l'administració no és capaç de fer, no té la capacitat de fer-ho. Clar, seria... És complicat, no? És mesquinat, és complicat que els polítics sàpiguen entendre que són ells els primers que haurien de començar a reduir les administracions. A partir d'aquí, considero que sí, que els nostres visitants, de qualque manera, han de col·laborar amb algú perquè el territori, perquè els pobles, perquè els carrers, les carreteres i tot estigui en condicions. I això ho considero lògic. Com s'ha de fer? Jo crec que precisament els professionals en el tema i els polítics de torn, que són els que de qualque manera hauran de legislar, doncs hauran de legislar de qualque manera. Però això no hauria de ser en detriment de que afegim un impost més. És a dir, hauríem de saber també llevar imposts i hauríem de saber reduir l'administració, que és el que jo crec que estem en cinc administracions tots nosaltres, amb el nostre cap.
No, y es un dato, hay un dato muy claro. Si quitamos justicia y fuerzas armadas, Alemania, con el doble de población, tiene menos funcionarios que nosotros. Y Alemania no es un país que tenga malos servicios, ni tercer mundista.
Y 87 millones de habitantes.
Exactamente. Entonces, quitando justicia y fuerzas armadas, que este país con el doble de población tenga menos funcionarios, quiere decir que en España está sobredimensionado el trabajo. Y es un poco porque es el funcionario es poco polivalente, es decir, que cada uno, nosotros, Vicenç, tú a lo mejor en el hotel igual no tienes, pero nosotros en una empresa pequeña de 4 o 5 trabajadores somos multifunción. Igual tienes que vender, hacer un albarán, una factura, o ir al almacén, o compras.
Igual que la COPE, sí, sí.
No.
El funcionario, si no está aquel departamento, no, ya no se puede hacer. No, este no es mi... A lo mejor hay 4 funcionarios o 5 sin hacer nada, y tú vas a buscar un papel, pero como no está aquel, los demás no lo pueden. Vale, falta productividad, y esto es lo que poco a poco, y cuidado, también no quiero generalizar, no
también
todo...
hi ha que fan feina, sí, sí, sí,
hi,
sí.
Hi.
Però els funcionaris, però... potser, els problemes que no tenen un cap, un jefe que sigui responsable i que controli, igual que una empresa privada, escolta, hi ha un responsable que controla, potser els funcionaris, sí, també. Un jefe de personal,
no, hi ha un jefe que ha de puesto. Lo que ha dit en Vicente, té raó. A cada departament i algun departament fan feina, vull dir, tu contractes de no sé què i hi ha la llei de treballador que mentre no li facis fer una feina deshonrosa o no honorable o que ho puguis menys despreciar o no sé cosa, l'ha de fer. La qual vol dir que cada departament tu pot contractar una persona del que sigui, però si un moment determinat ha de fer una altra cosa, la fa.
Sí.
I això dins l'administració segurament deu ser un poc complicat.
Per exemple, un cas que passava era una empresa pública, era a Ràdio Nacional, per exemple, fa anys, quan un periodista anava a cobrir una notícia, i anava el periodista, aquell temps amb la llibreta, i apuntava, i anava un tècnic per gravar, sabeu, amb un magnetofon o un casset. Quan t'hi van dir els periodistes que havien de ser ells que havien de gravar la notícia, es farà un rebombori que no vegis, i posar un casset i un micro, es pitjar un botó, vull dir que tampoc
sí.
No... Però bé, Miquel, al final no hi haurà Ducs d'Àlaban, però hi haurà un pantalan perquè amarrin les barcasses dels possibles creuers que atraquin a la badia de Ciutadella. Com ho feim, en això?
Ahir quan m'ho vaig llegir, la veritat és que m'estava demanant com posar en el pantalan. No ho tinc clar encara, vull dir, ho he d'averiguar i per descomptar que ho averiguaré i sabré coses. Però, bueno, abans, les barcasses, aquestes barques de desembarc, aquestes descreueres, que veig que seguiran entrant aquí en el port de Ciutadella. La veritat és que, bueno, l'espectacle d'entrar en el port antic, ai, és, vull dir, això està clar, vull dir, el port antic té una atracció natural fantàstica, vull dir, el port de Ciutadella és preciós, així com entres navegant, no? Aleshores, clar, aquest encant el trobaran. On el faran en aquest pantalà? No en té ni idea, és que la veritat és que no sé si sortirà des d'un altre pantalà que ja tenim fet, o no ho sé, la veritat és que ho averiguaré i vos ho diré la setmana que ve.
De qualsevol manera, no seria la idea menys dolenta, no? O molt dolenta. Jo crec que seria, pintura, una solució mitjà honrosa, no? Que poguessin, sobretot que poguessin embarcar i desembarcar amb facilitat, i ja que estem pues, dins esport, que com tots sabem és un dels esports més el nostre, i deien que és el més guapo que hi ha, no? Però és un bon port, és un port petit, és una miniatura de lo de Mahó, però la veritat és que és un poc espectacular quan entres allà dintre, no? I a més se queden pràcticament ja en el centre de la ciutat.
Tots dos dins lo seu són els millors del món, i així quedem contents.
Sí.
tenemos una buena noticia, no todas sí, son temporales ni que faltan pantalones. Un mayorista francés que espera tener 8.000 plazas para 2016
sí.
Y empezarán los vuelos en abril, es decir, me parece que a primeros de abril.
Es que Francesos...
y además otra cosa, de alto poder adquisitivo.
Sí, son 80, son 8.000 places que vol dur Thomas Cook França, lo qual és una bona notícia perquè de cada any estem sumant a un mercat que fa 4 o 5 anys estava desaparegut
sí.
I està pujant i ja està a nivell superior dels italians que van entrar amb molta força,
ja
però ara
tercero,
ja seran 4 turoperadors que funcionaran l'any que ve. Vol dir que això és una notícia molt
interessant. No, però lo que me gusta cuando leía la noticia esta mañana es de alto poder adquisitivo y además que empiezan los vuelos el 6 de abril y además de distintos puntos
sí,
con lo
sí.
cual tiene la ventaja que no vienen solamente de Lyon o París o Toulouse, sino que son de distintos, con lo cual si un destino o un les falla, pues otro lo puede compensar, ¿no? Es la diversificación en cuanto a y la oferta que también está distribuida en varios puntos.
I a més, dins aquests grups de gent, ara jo, per exemple, tinc un petit grup de francesos que estan cercant les rels, no? Ara cerquen les rels d'estriall.
Ah, podemos.
Sí, des que van sortir del G i van arribar a França. Per això, jo n'he tingut bastants així que han vingut a cercar les rels. I per això que funciona molt bé i a lo millor això també ajudarà, no a gran masses ni molt menys,
però
anirà fent un poc de propaganda i anirà fent un poc de una propaganda gratuïta de tota aquesta gent que mos vendrà a visitar.
Jo crec que la millor propaganda és el que es troben aquí després.
Els seus orígens, no?
Jo no sé si era diumenge vespre o un dilluns. És un dia que hi ha poca gent pel carrer, per Ciutadella. Primer vaig trobar un grup de gent, eren en anglès, o xerraven en anglès entre ells, és a dir, gent així ja d'una mitjana edat, i al final van acabar un dels restaurants que hi ha per al centre de Ciutadella, un dia que hauria estat buit o quasi buit, el van omplir, supos que havia estat de Thomas Cook o no sé...
Segurament devia ser Thomas Cook, perquè és Thomas Cook que s'encarrega que té aquesta rama dins França i podria ser molt bé que fossin ells. A veure si milloram una miqueta les estadístiques aquelles que van sortir pel mes d'agost, que l'únic que se salvava era els allotjaments, el qual era preus, restaurants, comoditat, limpiesa, instal·lacions i tot això era el que sortia millorable. A partir d'aquí tot lo de més serveis públics pues muy mejorables.
No, y además que esto parece que los franceses ser fundadores del pueblo de San Luis y Menorca estar dominado por ellos un tiempo
también
le toca un poco.
Ara el que hauríem de fer és una crida, ja la farem un dia i a lo millor convidant a qualque concejada de turisme o qualcú de turisme, perquè...
Bé, ara mos diran que sí a tot, perquè
precisament això, perquè els acollirem i els agravarem perquè mos comencin a arreglar les urbanitzacions que n'han de menester una maneta i a veure si són capaços ells de fer alguna
cosa. Miquel, tu en els francesos, els coneixes una mica perquè en el sector nàutic n'hi ha molts que venen i tenen barca o barqueta o barca grossa, no?
Sí, està molt bé que hi hagi comunicacions amb França, perquè la veritat és que França és un mercat potencial que tenim aquí al costat
sí.
I jo crec que aquest mercat estava infravalorat aquí, és a dir, no marien a França pràcticament. Jo crec que el francès, evidentment, es desplaça i crec que es devia desplaçar més per Tunísia. Tunísia, en tot així com està enviat, i el nord d'Àfrica així com ho tenim, clar, sense cercar també un posto de seguretat, un posto que no hi hagi altres vandàlics d'aquests terroristes.
No, i a més que també m'han dit a mi que esta gent està comprant cases o viviendes.
Sí, per si sí.
És un turisme interessant, evidentment.
També és bueno perquè genera, movimiento de dinero i muchas cases o apartamentos que estan cerrados, pues generarien
i sobretot i, so, i sobretot molta propaganda. Nosaltres hem pensat que residents és una persona que ha vingut aquí i ha invertit seu d'albers, sí que és així, però en el mateix temps està fent una propaganda indirecta molt, molt important.
Molt bé. I vinga, hem d'acabar perquè no tenim més temps, com sempre ens ha passat volant els temps de, que disposam. Vicente, Vicent, Miquel, gràcies i la setmana que ve més.
Fins la setmana que ve.
Adéu. 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 Adéu.